Radio Estel.
En la sección de ciencia, una terapia pionera que combate amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació.
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Rafa Sanahuja.
Volem, com a prèvia de l'economia, inaugurar l'Univers Salvatore. Univers Salvatore. Vale? Et sembla bé?
Bueno, sí, jo no. Bueno, no ho sé.
Camins.
Oi, ara em surts amb la teologia. Quemo perquè això s'està enredant, Rafa. Aquí a Ràdio Estel parlar de teologia és perillós perquè hi ha molts experts.
Sí, exactament. Ja mos...
I llavors ara nosaltres mateix... podem patinar bastant.
Ràdio Estel.
Miracolo, com diuen els italians.
Miracolo.
Miracolo.
Expliquem històries.
Vinga, 19 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Ens endinsem a partir de l'economia en valors fins al final del programa. La nostra secció sobre el món de la vil pecúnia produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada per la Caixa. És dijous, per tant, tenim amb nosaltres la rialla de la casa, Lord Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Val.
Perquè malgrat la calor s'ha d'estar animat, tu.
Sí, estàs animat, eh?
Sí.
Fantàstic, me n'alegro, me n'alegro.
Doncs jo he de saludar els nostres oients, no?
Com sempre, és que t'he donat aquesta pausa perquè tu ho facis.
Són vostès els que omplen, vosaltres, valtros, els que ompliu el programa.
Exacte.
I també el nostre equip, Ferran Capdevila, la producció i el control.
L'Àngel Martínez.
L'Àngel
Martínez.
Tenim
l'Àngel Martínez.
Que substitueix a la...
Però que sàpiga, Salvador, que m'acaba d'enviar un missatge a la Paula Moreno.
Sí.
I m'ha dit, salúdame a Salvador.
Ah, sí.
De mi parte.
Perquè és la nòvia de Radio
Estel. La nòvia de Radio Estel. Des d'aquí... Sí.
Ah, no sé si hi haurà trobat un novi por ahí a l'estiu.
No ho sé, no ho sé. Podria ser. Ja li demanarem, com ho té.
Bé, doncs això és. I estem al final de l'onada de calor ara, però no serà l'última onada de calor. També estem a punt de començar l'última setmana de la campanya electoral. Els preus oficialment estan per sota del 2%, però la inflació subjacent es continua al 5,8% i els lloguers no s'abaixen. O sigui, que tenim esperança, que tot s'arreglarà aviat, però cal ser positius. Comencem aquesta secció d'economia i valors amb... positivisme?
Amb positivisme.
Amb positivisme.
Per tant...
I tots animats i contents.
Comencem amb positivisme, però que sàpigues que, de moment, Paula Moreno segueix disponible. Segueix sent la nòvia de Radio Estel perquè diu que no, que no, que de moment està disponible. No, no la busquis, perquè està al cotxe, que m'està enviant... És que m'està enviant missatges, però no està aquí.
Vale.
Bueno, escolta, comencem l'entrevista, Salvador. Anem per feina. Qui tenim avui?
Doncs mira, saps que el turisme va, aquesta vegada sí, com una moto.
Com una moto, sí senyor.
Es passa a vegades. I per això tenim avui el Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.
Perfecte, doncs ja el podem saludar. Xavier Guardià, bona vesprada.
Bona vesprada, com estem?
Molt bé, gràcies per estar amb nosaltres aquí a Ràdio Estel en aquesta tarda. A veure, ens ajudaràs a entendre coses. El govern de la Generalitat, Xavier, preveu un estiu amb gairebé els mateixos turistes que el 2019 i amb més pernoctacions, encara més gent pernoctant. Ara que estem a mitjans de juliol, Xavier, es pot confirmar aquesta previsió? Quina és la vostra, quines són les vostres informacions?
Jo crec que no és tant com diuen.
No és tant.
Perquè el que sí és cert és que vam començar la Setmana Santa molt forts. Març, abril van ser uns mesos molt bons, millors que el 2019 o similars al 2019. El maig també, però el juny ha fluixejat una miqueta.
Val.
I és veritat que tant el juliol com l'agost, ara ja està funcionant bé, però li ha costat agafar l'embranzida que nosaltres necessitem, perquè no oblideu que nosaltres treballem 6, 7, 8 mesos l'any, malauradament, i necessitem que quan estem oberts estiguem molt plens.
Sí, sí.
Llavors encara no havíem aconseguit estar al nivell que voldríem, però podríem dir que estem en una bona temporada.
Sí, tothom diu que aquest any 2023 doncs, és un any bo pel turisme i que tot i estar més car, viatges, hotels, lloguers, restaurants, etc etc, el turisme no baixa, sinó que puja. Quina explicació hi haureu amb això, Xavier Guardià?
Està clar que la gent, el turisme, així com abans era, diguem-ne, un luxe, no? Podria dir-ho d'alguna manera, avui en dia és un bé de consum. I tothom compta amb que tindran les vacances i tothom compta amb moure's en vacances. Des de prop més lluny, amb avió, amb barco, amb tren, amb cotxe, amb com sigui. Però el que sí que està clar és que existeix com a bé de consum, per qual tothom té clar que farà les vacances i que farà un viatget o passarà els quants dies a la muntanya o al mar, no? Tot això ajuda en que aquests productes turístics, com poden ser Costa Daurada i Terres de l'Ebre, que som líders en molts mercats, bé, doncs som els que més en rebem, per dir-ho d'alguna manera. Sí que és cert que el tema de la inflació, i no tant la inflació, sinó que tot ha pujat, i llavors, al final, clar, totes les famílies, nosaltres tenim un turisme eminentment familiar, totes les famílies tenen un pressupost, no? Un pressupost de vida, i aquest pressupost l'has d'anar repartint. Clar, quan reparteixes que el lloguer ha pujat, que reparteixes que la hipoteca t'ha pujat, sí, que l'energia t'ha pujat, bé, tot això algú rep els cops.
Clar.
El turisme, d'alguna manera, rep una mica i per això nosaltres creiem que encara estàvem arrencant i aquesta temporada no estava començant del tot bé, possiblement perquè aquesta economia familiar estava encara una mica coixa.
Clar, evidentment. I això doncs, repercuteix també en la resta de sectors. Xavier, el turisme de platja està clar que puja, però el turisme una mica de secà, podríem dir-lo així, també es comporta igual? Estem parlant de les visites, per exemple, a llocs històrics de muntanya. No sé com tenim aquesta barreja, aquesta dualitat entre platja i muntanya, si n'hi ha un que triomfa encara més que l'altre.
Bé, jo diria que, com a mínim amb números, la costa sempre ha sigut el turisme de grans números, no? Perquè és on hi ha l'allotjament, és on hi ha més allotjament i és on hi ha més oferta turística. Cert és que cada vegada ha anat agafant també força a l'interior, però encara no el podem comparar perquè les possibilitats que hi ha a la costa respecte a l'interior és molt menys. És cert que des de la pandèmia hi va haver una certa revifada del turisme d'interior, perquè, bé, d'alguna manera la gent li semblava com que les cases de pagès era millor que no anar amb un hotel grossos dels que hi pugui haver a la Costa Daurada o amb altres costes, però sí que és cert que al final la gent va on el que deia abans, no? amb aquells mercats, amb aquells destins més importants, i no podem oblidar, per exemple, doncs, que nosaltres tenim a Catalunya el primer destí turístic de Catalunya és Barcelona, la ciutat de Barcelona, perquè, clar, 12 mesos de l'any i té molts visitants, però el segon és Salou, que està a casa nostra, diguéssim. I això és fruit de que hi ha molta oferta i de que també hi ha molts mercats que els interessa una destinació com és Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
Sí, Xavier Guardià. Cada vegada augmenta la petició de ciutadans de poblacions turístiques a favor de l'stop turisme. Hi ha a Tarragona alguna població saturada de turisme com Vilaseca, Salou?
No, nosaltres vam fer des de la federació fa un parell d'anys, un any i mig. Vam fer un estudi justament perquè com que des de Barcelona se'n parla molt d'aquest efecte, diguem-ne, antiturístic, per dir-ho d'alguna manera, no? O en algun moment o altre, que vam voler fer per a veure què passava, no?
Val.
I us he de dir que el 95... I ho vam fer, diguem-ne, la pregunta, l'enquesta es va fer tant a municipis d'interior, com pot ser Montblanc o Prades o l'Espluga de Francolí o de la Terra Alta, com a llocs com Salou o Vendrell o Calafell o l'Ampolla, no? Un 96% de la població de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, de la demarcació de Tarragona,
sí,
considera que el turisme és bo per la demarcació i que no té problema en que n'hi hagi més, per entendre. O sigui, que creixi el turisme. Perquè està clar, penseu que a la província de Tarragona més del 25% del PIB és directament provocat pel sector turístic. Vol dir, aquí hi ha l'allotjament, els restaurants, totes aquelles activitats en prou del turisme, però no hi comptem el senyor que ven l'aigua, el vi, la Coca-Cola, o el mercat que ven menjar, o els estris per poder atendre els turistes, però imagina't si contéssim en tota l'indirecta.
Escolta, i parlem una mica també de la competència en el turisme, Xavier, que cada vegada és més forta. Què diries tu, segons la teva opinió experta, que li faltaria al turisme de la província de Tarragona per ser encara una mica més competitiu, perquè se li trogués tot el suc?
Jo crec que no, o sigui, el destí no necessita res. Jo diria que potser si hagués de fer alguna recomanació seria al revés. Recomanar-li al client que la visiti. O sigui, hi ha un efecte, vosaltres segurament us ha succeït, hi ha un efecte que quan vas de turisme a una illa, per gran o petita que sigui, tens una mica quasi la necessitat de visitar-la tota, no? Et sembla que
sí.
No pots deixar res.
Ja.
En comptes, no passa tant quan visites una província, diguem-ne, peninsular o el continent, no? Jo el que recomano sempre és que el turista que ve a casa nostra no es quedi al lloc de residència, diguéssim, que no es quedi. Això, a més, cada vegada està succeint més a la Costa de l'Ai, Terres de l'Ebre. Cada vegada el client ha après més a moure's, no? Vull dir, és una llàstima que estiguis a Cambrils i no te'n vagis a veure Santes Creus o Poblet, clar, o que no visitis Tarragona Romana, o que no vagis al Res Modernista, sí, o que no vagis al Delta l'Ebre, no? Ja que estàs a casa nostra, val la pena que la remenis. Jo diria que és el pas que hem de fer més endavant amb el sector turístic en general.
Aquest any 2023, Xavier Guardià, quin tipus de turisme ha vingut a Tarragona, a la província de Tarragona, entre estrangers i espanyols, i si gasten més abans que ara?
No, jo diria que el públic és molt similar, el públic majoritàriament és públic familiar i majoritàriament és dels mercats de sempre. El nostre primer mercat sempre ha sigut i és avui en dia el mercat espanyol, tant català com de la resta de l'Estat. El segon és el francès, el tercer és el britànic, irlandès i britànic. Teníem el rus, que el vam perdre malauradament pel tema de la guerra. Era el quart, era el tercer internacional, i després hi havia l'alemany, l'holandès, el belga, tota la resta de... Nosaltres tenim majoritàriament a Europa, no som receptors ni d'americans, ni canadencs, ni d'asiàtics, però sí que aquest és el mercat, i aquests estan funcionant bé en general, i cada mercat té unes característiques diferents.
Doncs el Xavier Guardià, que és portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, ha estat amb nosaltres amb molta amabilitat per explicar-nos en aquest moment en què ja tenim l'estiu doncs, a ple rendiment, com s'està vivint aquests dies i aquestes dates des d'allà, des de Tarragona, amb tot el que té a veure amb el turisme. Xavier, mil gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, com sempre.
Adéu, Xavier.
Vinga, nosaltres que escoltem la falqueta de la Caixa i us donem unes quantes notícies que us agrada la sentir.
Notícia en la secció de Ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Doncs vinga, Salvador, ens endinsem en les notícies i comencem, si et sembla bé, per la Fundació La Caixa, justament, que va lliurar les beques per estudiar postgraus a l'estranger d'un centenar d'estudiants espanyols amb notes molt altes, en aquest cas.
Sí, clar.
L'acte va ser presidit per els mans dels Reis Felip VI i Letícia i se celebra al Saló d'Actes de CaixaForum de Madrid. I qui més hi havia, Salvador?
Doncs estava ple de gom a gom.
De gom a gom,
Sí, estava
tot bé allò.
Estaven els familiars dels guardonats... Sí. I entre les autoritats hi havia també la vicepresidenta d'Afers Econòmics del Govern, Nadia Calviño, el ministre d'Universitats, que ja no ho serà després perquè no vol.
Ah, no vol?
No, s'ha posat al final de la llista de... i vol dir que no continuarà.
Ja.
I el vicepresident de la Fundació La Caixa, José López Burriol. El president Isidre Fariner no hi va poder estar perquè no hi va poder ser-hi, perquè es recupera d'una intervenció a l'espatlla. Ah. El rei va tenir paraules carinyoses per al president de la Fundació. Any rere any, la Fundació La Caixa lliure aquestes beques a estudiants brillants que ja han acabat la carrera i volen fer un postgrau a l'estranger.
Molt bé.
Fins ara han estat beneficiats 3.784 nois i noies que han anat estudiant a universitats estrangeres pels qui la Fundació La Caixa ha invertit 200 milions d'euros. El centenar d'estudiants becats aquest any procedien de Barcelona, 24, Madrid, 12, a Corunya, Biscay i València amb 4 cada un, i com a principals, però després estava tot Espanya pràcticament, no?
Sí, fantàstic. Doncs aquesta iniciativa de la Fundació La Caixa sempre, doncs, per celebrar, de premiar aquests estudiants tan brillants. I canviem de tema, parlem de Catalunya, que pateix, ja ho sabem tots, ho estem comentant moltíssim, una sequera forta. Ara, amb l'arribada del turisme, la població augmenta considerablement. Hi haurà aigua per tothom? És la pregunta que ens fem, Salvador.
Doncs no ho dic jo, Rafa, sinó el director de l'Agència Catalana d'Aigua, Samuel Reyes,
sí,
que ha assegurat que l'arribada de turistes aquest estiu no accelerarà el canvi de fase en la situació de la sequera que viu Catalunya, perquè l'increment de la demanda d'aigua que suposarà ja està planificat. De fet, l'aigua de boca és sempre més pobre que l'agricultura, és a dir, no es consumeix tanta aigua, no?
Sí.
Diu el Samuel Reyes: encara que s'incrementi el turisme, no afectarà els canvis d'estat de sequera perquè les planificacions ja preveien increment de la població. I Reyes, que s'ha reunit amb els periodistes, ha dit aquestes paraules, bueno, i ha dit que siguem tranquils, que aquest estiu tindrem...
Per tant, en aquest sentit, patirem perquè la sequera continua, però com a mínim aquesta pujada de turistes està prevista.
Sí.
Està prevista. Molt bé. I més coses. Parlem dels cotxes, que sempre és molt interessant, els cotxes elèctrics. Europa obligarà a posar endolls per cotxes elèctrics cada 60 quilòmetres en les principals autovies.
Bueno, és normal.
És normal.
Ara no n'hi ha quasi cap, eh?
Ja. No sé com s'ho fa la gent.
Les estacions tindran que estar obertes a tots els conductors, tenir sistemes senzills de pago i mostrar el preu i els temps de recarga. Ho ha aprovat el Parlament Europeu el dimarts passat, ho va aprovar, o sigui que per tant... Però d'aquí que s'implanti això, almenys en aquest país que pràcticament no n'hi ha d'endolls, doncs tardarà
una mica. Trigarà una mica, però bé, tot això també d'alguna manera incentiva, no?, el consum del cotxe elèctric. I vinga, parlem del Consorci de la Zona Franca, perquè baixa el deute un 25%, i ha guanyat 16 milions, Salvador.
Sí, segons em va informar el president del Consorci, el delegat de l'Estat, Pere Navarro, i la directora general Blanco Soriguer, el Consorci Estatal de la Zona Franca de Barcelona va tancar l'any passat amb un resultat net de 16,1 milions d'euros, amb una xifra que inclou només uns atípics de 1,3 milions enfront als 54,9 milions d'euros de l'exercici anterior.
Val. I mira, la darrera notícia que us donem, us parlem del Consell Comarcal del Baix Ebre, perquè es ven la seva participació en el Parc Eòlic Baix Ebre al no poder fer front a la renovació dels aerogeneradors que necessita aquest parc eòlic, eh?
Sí, el parc eòlic té 27 aerogeneradors que van funcionant des de fa 30 anys i necessita uns de nous que duraran més quilowatts i a més seran més productius. Aquest parc eòlic va ser el primer de Catalunya, Rafa, no diguem.
Vale.
I el Consell Comarcal, que té un 14% de les accions de PBS, es diu el parc, ho ha venut mitat i mitat a la Generalitat i a l'empresa Sidiria, que és propietat de l'empresari Jorge Córdoba.
Val.
Així, entre la Generalitat i Jorge Córdoba, passaran a controlar un 32,3% del parc eòlic. El preu de venda va ser 103.000 euros cada un.
Doncs fins aquí les notícies. Gràcies, Salvador. Recollim.
En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.